Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Sabadell amb la víctima de la violació múltiple de Manresa. La ciutat s'ha sumat a una llarga llista de poblacions de tot l'estat que avui han volgut donar el seu suport a la menor que va ser agredida sexualment a la capital del Bages l'octubre del 2016. Centenars de persones s'han reunit a la plaça Sant Roc a les 6 de la tarda per mostrar el seu rebuig també a les violències masclistes presents a la nostra societat. El company Pau Duran ha seguit l'acte i ens en donarà més detalls. Avui, que han començat diverses obres al centre de la ciutat, per exemple, la segona font ornamental de la plaça de l'Ajuntament està sent reparada després de 3 anys. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa i regidor de Manteniment, Obres Públiques i Parcs i Jardins, ha explicat que era una actuació important.
Aquesta filtració es va malseventar justament quan van arribar, bueno, quan van ser elegits al ple com de Constitució. I bueno, el que van fer directament és parar la font perquè teníem el problema de que tenia una sèrie de filtracions que afectava una central de, que hi ha sota de la font.
També s'està millorant la pavimentació de cautxú de la plaça Fidela Renom. I aquesta nit les propostes culturals ens porten fins als jardinets de l'Espai Cultura, on hi actuarà el saxofonista local Dani Nelo, el qual ha dit que hi tocarà com si fos el seu últim concert. I tot això ho explicarem abans dels esports, en què el Sabadell ha anunciat el seu segon fitxatge per la pròxima temporada. Es tracta del davanter format al planter de l'Atlètic, Jurgi Oteo. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies, abans però rebeu una salutació d'en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda als serveis. Avui hem tingut un dia passat per aigua a Sabadell. A veure què ens espera les pròximes hores, els pròxims dies. Ens ho explica en Xevi Soler. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dilluns hem de continuar parlant de ruixats i de tempestes que podran afectar a molts punts del territori. Aquest matí ja hem tingut una primera tongada i hores d'ara encara s'observen doncs ruixats i tempestes que n'estan afectant a punts de l'interior de les comarques de Tarragona i d'altres punts del Pirineu. L'àrea més que pot arribar més precipitació serà sobretot la meitat oest del territori, és a dir, les comarques de Tarragona i les de Lleida. Aquí les ruixats i les tempestes poden ser doncs localment de certa intensitat. Aquesta inestabilitat és producte doncs d'una baixa que està situada a l'oest de la península Ibèrica i que amb una miqueta de aire fred en alçada i vent de component est que arriba des del mar doncs facilita que hi hagi aquestes tronades i aquests xàfecs. Per tant, encara hem d'esperar inestabilitat per aquesta jornada de dilluns i de cara a demà, doncs la veritat és que la perturbació ens acabarà de creuar i això facilitarà que els ruixats i les tempestes puguin afectar a pràcticament a qualsevol punt i ja sobretot des de la matinada. Sembla que la primera part de la meitat de demà dimarts serien més probables els ruixats i les tempestes cap a la meitat oest, però durant la tarda les comarques gironines seria on doncs, aquests ruixats i tempestes serien més probables. Atenció perquè localment aquests ruixats anirien acompanyats de calamarsa, de pedra i fins i tot alguna intensitat pot ser també forta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem a repassar l'estat de les carreteres. Trobem 2 quilòmetres de retencions a la C58 a Ripollet, en sentit Terrassa, i a l'altra banda de la mateixa via, en aquesta C58, també hi ha 2 quilòmetres de circulació lenta a l'alçada de Montcada i Reixac, en sentit sud. A dins de Barcelona trobem trànsit dens a la Ronda de Dalt, a Sarrià i a Horta, en sentit nord, i a la Ronda Litoral, a la sortida, també cap a Sabadell, des de Via Laietana i fins al Fòrum, hi ha circulació amb retencions. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Us ho dèiem en titulars, és una de les notícies d'última hora. Un centenar de persones s'han concentrat fa poc menys d'una hora davant de l'Ajuntament per mostrar el seu suport a la noia víctima de la violació múltiple de Manresa. El 2016, l'any que van succeir els fets, la menor tenia 14 anys i, segons ha declarat avui davant del jutge, es va sentir intimidada i ha apuntat que podria haver estat drogada per part dels agressors. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els regidors del consistori s'han sumat a la concentració davant de la façana de l'edifici que havien difós anteriorment entitats com La Forja, el Moviment Veïnal del Sud, les Bruixes del Nord, el CDR Sabadell i Justa Revolta. Per part del Cercle Republicà, Noemí Zafra ha llegit el manifest de l'acte.
Exigim respecte, prou agressions. Des d'aquí diem ben alt, germana, jo sí que et crec. Exigim respecte, prou agressions. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
Els fets van tenir lloc durant una festa en una fàbrica abandonada. Sis joves estan acusats d'abús perquè es considera que la jove no va oposar resistència, mentre que el setè no hauria participat de la violació en grup, però no hauria ajudat tampoc la víctima. A la concentració d'avui s'han pogut llegir lemes com "no és abús, és violació" i "prou violència".
En urbanisme, els operaris han iniciat aquest matí la reparació d'una de les dues fonts ornamentals de la plaça Sant Roc. El sortidor, el més proper a la façana de l'antic Viena, portava espatllat des de feia 3 anys. El problema és una fuita d'aigua que podia posar en perill si entrava en contacte amb l'estació elèctrica que hi ha ubicada just a sota. La intervenció té un pressupost de gairebé 6.700 euros i també inclou la renovació dels llums de la font que ara mateix fallen. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els dos sortidors d'aigua de la plaça Sant Roc han adquirit un ús social al llarg dels anys perquè és habitual veure els més petits remullant-se durant l'estiu per combatre la calor. Per això, el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de manteniment, obres públiques i parcs i jardins, Jesús Rodríguez, afirma que és important que la font estigui reparada en el menor temps possible.
La veritat és que fa molt de goig veure els nens que estan a la plaça Sant Roc dia rere dia allà a la font que està en marxa i és una llàstima que no s'hagi tingut previst una mica el tema aquest de abans de l'estiu tenir un manteniment previ que segurament hagués funcionat perfectament.
Els treballs que han començat avui mateix estaran enllestits en 15 dies.
El projecte de reparació de la font ornamental de Sant Roc l'havia posat en marxa el quadripartit, però per temes administratius l'inici de les obres no ha començat fins ara.
L'exregidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, així ho ha recordat a través d'una piulada a la xarxa social Twitter en resposta a un altre tuit de l'alcaldessa Marta Farrés. El primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, s'hi ha referit així.
La reparació de la font és una bona acció, nosaltres la defensem com a nova alcaldessa que és i com a nova equip de govern que és, vull dir, ni més ni menys. Igual que ells van defensar l'arribada de Ferrocarrils, que també va ser gestionada per altres governs anteriors. No? Jo crec que això és una dinàmica típica i que també garanteix que hi hagi continuïtat a l'administració, que no es pari quan hi ha un canvi de govern.
A més de la reparació de Sant Roc, se'n faran d'altres. L'actuació més immediata és a la font de plaça Catalunya. Cal arreglar una claraboia i una part de la impermeabilització després que el sortidor resultés malmès durant la revetlla de Sant Joan.
I aprofitant l'inici de les actuacions a Sant Roc, el grup municipal de Ciutadans ha reclamat al govern municipal que sigui igual de diligent i posi fil a l'agulla a la reparació de la font ornamental de la via Alexandra, Can Rull, que porta 7 anys sense funcionar. El portaveu del Partit Taronja a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha lamentat que les millores a l'espai públic triguin més o menys en funció del barri on s'han de fer i ha carregat contra els governs socialista i quadripartit per no ser capaços, diu, de tornar a posar en marxa el sortidor durant els últims 2 mandats. Més enllà d'aquesta actuació concreta, Hernández ha demanat un pla integral per l'espai que inclogui la modernització dels jocs infantils, una àrea d'oci per a gossos o un camí que connecti la via Alexandra amb el futur Parc de les Aigües a Can Llong. L'Ajuntament s'ha compromès a través d'un comunicat que ha de començar a treballar per arranjar la font ornamental de Can Rull. I encara en matèria d'urbanisme, des d'aquest matí la plaça Fidel Renom, ubicada entre la plaça Sant Roc i el carrer Advocat Cirera, està tancada al públic. El motiu és que s'està reparant la pavimentació de cautxú de tota la zona destinada majoritàriament als jocs infantils. L'àrea es tornarà a obrir al públic a partir del 12 de juliol, dia en què hauria d'haver acabat aquesta intervenció.
La reparació de la font és una bona acció.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El gremi de flequers de la província de Barcelona veu amb bons ulls la nova normativa sobre el pa que ha posat en marxa el govern espanyol per regular el sector. Ara bé, considera que s'ha d'aprofundir en altres aspectes, com per exemple la denominació de producte artesanal, que la legislació actual no deixa prou clara. Així ho ha explicat al programa Al Matí de Ràdio Sabadell el president del gremi de flequers de la província de Barcelona, Andreu Llargués.
La reparació de la fauna és una bona acció, nosaltres la defensem.
Això és un coladero, ja t'ho dic mateix. Elaboración se llevará a cabo bajo la dirección de un maestro panadero asimilado. Què és això? O artesano con experiencia. Quina experiència? Què es considera experiència? 5 anys, 3 anys, 2 anys, un mes? O conocimientos demostrables? Al bando tot té que demostrar això. Nosaltres estem demanant el reconeixement de l'ofici de forner. És l'ofici més antic del món, eh?
Però què diu exactament aquesta legislació? Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Entre d'altres, el nou document estableix que el pa integral, per ser considerat com a tal, ha d'estar fet al 100% per farina integral. A més, amplia la denominació de pa comú a productes fets amb farina d'ordi, integrals o de massa mare, entre d'altres. Un canvi de consideració que permet que el preu d'aquests productes baixi perquè ara tributen amb l'IVA superreduït, és a dir, del 4%. Un canvi molt positiu perquè es premia els productes que són millors per la salut amb un preu més ajustat. Ho ha destacat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Xavier Medina, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya.
La situació que hi havia fins ara era absolutament contradictòria, no? S'està dient des del punt de vista de la salut que s'han de menjar determinats pans i resulta que aquests pans estan gravats amb un 10% en comptes d'un 4%, no? Per tant, sí, evidentment la situació era absolutament il·lògica.
Aquesta és una de les bondats de la norma que també es veuen des del gremi de flequers de la província de Barcelona, però el seu president, Andreu Llargués, considera que cal avançar en d'altres aspectes com ara el concepte de partesà o la necessitat de reconèixer l'ofici de forner.
I té que haver-hi la carrera de forner. Una persona que està venent el pa i que està fent el que és per mi el més normal, que és la diferència d'un dels altres. Uns es dediquen a fer pa, que jo dic que és bo pa, que és aquesta interrupció, mitja la cocció, es fa una interrupció, que és un pa amb unes matèries primes fabuloses, però que no es controla fins al final de la venda, perquè aquest senyor te'l ven congelat i s'ha acabat. L'altre el cou malament, o cou bé, o passen les coses que d'això. Mentre l'altra persona, que és el forner normal, que és el que comença a mestrar la farina i l'aigua, i te'l ven a la producció final. I tot està a les seves mans.
Per Llargués, la norma permet que ara s'etiqueti els productes i, per tant, es coneguin tots els ingredients que són necessaris per elaborar-lo. És una legislació que arriba quan el sector demanava crits d'una regulació per fer front a la proliferació de comerços que a dia d'avui venen pa sense ser estrictament forts de pa. Per donar a conèixer aquesta legislació i escoltar les necessitats dels associats del gremi, l'entitat ha organitzat una xerrada aquest matí a les instal·lacions de Cal Molins, on s'ofereixen cursos de formació per donar a conèixer l'ofici de forner.
L'Ajuntament i la TUS, més coses, es mostren satisfets amb el funcionament de les parades intermèdies del bus nocturn. Així ho diu el tercer tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez.
Estem en una situació que a través de les redes socials visualitzen que hi ha problemes de seguretat, el tema del transport a l'hora de que les dones puguin accedir als llocs de treball de la ciutat, sobretot als polígons industrials. Aquesta mesura, pues, perquè ens arriba, pues, és molt positiva de la valoració que fa la mateixa empresa.
La mesura es va iniciar a finals del 2018 pensant en la seguretat de les dones quan van soles pel carrer a la nit.
Explica el regidor que la línia que té més incidència és la L10 i les persones més demandants de la mesura en tenen entre 35 i 45 anys. El fet que no només estigui restringit a les dones ajuda a tots els usuaris a creure en el transport públic i els anima a fer-ne un ús major. A la síndica de Sabadell, Eva Avellan, li sembla una iniciativa excel·lent, segons ha dit el programa Connectats a l'estiu, que s'emet per Ràdio Sabadell. Avellan alerta, però, que la inseguretat que perceben les dones té a veure amb més aspectes de l'espai públic.
Hi ha molts estudis que diuen que l'espai públic, quan està desendreçat, quan està brut, quan hi ha grafitis, quan hi ha poca llum, etcètera, etcètera, o hi ha locals abandonats, etcètera, donen molta més sensació d'inseguretat a les dones a l'hora de transitar-lo. Llavors, sí que hi ha accions que es poden fer a nivell municipal perquè aquest espai públic sigui percebut com a més segur.
Avellan demana repensar l'espai públic obrint les perspectives a tots els usos per garantir el dret a la ciutat de tothom.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
El programa d'activitats adreçat als casals d'estiu de la xarxa de biblioteques de la ciutat arrenca el seu quart any de funcionament. Les iniciatives que tenen preparades per als seus participants estan basades en els plantejaments dels laboratoris de lectura. A més, no hi faltaran bibliopiscina, tallers i lectures recomanades.
Als laboratoris de lectura, Pere, es treballa amb quatre pilars: la recreació de l'entorn, la representació dels autorreferents, la lectura compartida, en què els infants també participen, i per últim, experimentar amb tècniques d'il·lustració. També hi haurà piscina a la Biblioteca del Nord. Es tracta d'una carpa on s'ofereixen narracions i també s'hi podran escoltar contes. A banda d'això, les biblioteques allotjaran també tallers de macramé, cinema, videolabs, postals d'estiu i tallers científics sobre líquids i reaccions químiques, a més de robòtica i cotxes de joguina. I aquest mes també es poden veure un parell d'exposicions, ho explica el programa al matí el director de les biblioteques municipals de Sabadell, Ferran Burguillós.
Tenim una exposició al juliol ara a la Biblioteca del Safareig sobre viatges solidaris, en aquest cas amb fotografies de Sierra Leone, i hi ha una exposició al juliol també a la Biblioteca de Portbadia. En tindrem algunes més d'infantil properament, però al juliol en tenim una sobre els 40 anys d'ajuntaments democràtics, que la muntada del Pla de Memòria Històrica de Sabadell fins al dia 19.
A més, a quatre biblioteques mantindran l'àmbit dels jocs de taula al juliol. Es tracta de Ponent, la Serra Sud i Vapor Badia.
I si la pluja ho permet, qui es quedarà amb l'amfiteatre dels Jardinets aquesta nit al Fresh Festival és el saxofonista local Dani Nello. El de Sabadell continua apostant fort per la cara més salvatge del saxo. Després d'un any i mig d'exitosa gira amb els saxofonistes salvatges, Nello presenta la segona part d'aquesta aventura, reivindicant el paper del saxofon a la música popular i aprofitant la seva pròpia veu.
El músic i compositor s'acompanya en aquesta gira dels saxofonistes salvatges, dos del mateix sextet que va arrencar el projecte. Agrupa els millors músics de rhythm and blues, jazz i rock and roll de l'escena estatal. El nou repertori ofereix 12 temes de saxofonisme salvatge des dels anys 50 fins a l'actualitat, on el de Sabadell n'és un exemplar de categoria.
Pels que m'heu vist, doncs ja sabeu més o menys de per on vaig en directe. Jo sempre crec que cada concert és com si fos l'últim, amb la qual no t'has de guardar res per l'endemà. Jo crec que cada concert és especial, irrepetible, és un acte efímer d'entrega i d'amor cap a la música i en comunió amb el públic. Per tant, sabeu que el compromís per part meva i de part dels músics hi és sempre en cada actuació.
El compromís hi és, i no patiu, que en cas de pluja el concert es traslladarà a un dels auditoris de l'Espai Cultura.
Repassem més notícies del dia d'avui. Sabadell rep més de 83.000 euros per finançar dos programes adreçats a l'alumnat i les famílies de la ciutat.
El primer és el Posa-t'hi, adreçat als estudiants de quart d'ESO que no s'acaben graduant. L'altre és el Tàndem Família-Escola, que promou la participació de les famílies en el fet educatiu. Pol Gibert, portaveu de l'executiu, explica que la Junta de Govern ha acceptat les dues subvencions de la Diputació.
Són dos programes interessants que ajudaran també que el jovent sabadellenc doncs pugui tenir una millor, unes millors ratios d'antifracàs escolar i que també pugui assolir un millor resultat de cara al seu futur, perquè també els acompanyarà en el seu procés de decisió cap a què volen ser quan acabin la seva època de formació educativa obligatòria.
La Junta de Portaveus, per altra banda, ha aprovat que la bandera s'agraui i onegi a la plaça de Doctor Robert des de demà i fins al dia 12 de juliol. Es fa coincidir amb l'arribada dels joves del Sagra que participen al programa Vacances en Pau.
Mor ofegat un veí de Sabadell en una platja de Cubelles, segons el mitjà i Sabadell.
La víctima tenia 48 anys i ha aparegut inconscient dins l'aigua a la platja de la Mola de Sant Pere de Cubelles aquest diumenge. Els equips d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida.
I els Mossos investiguen el conductor d'un Lamborghini que va impactar contra un altre vehicle quan circulava a 180 km per hora per la C-58.
Els fets van tenir lloc el 26 d'abril passat a l'altura de Montcada i Reixac. La policia va poder determinar la velocitat a la qual anava el vehicle en el moment de l'accident gràcies a les dades obtingudes mitjançant el sistema Crash Data Retrieval, una tecnologia instal·lada a l'airbag del cotxe contra el qual va col·lisionar el Lamborghini. Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'home de 34 anys i veí de Barcelona el 24 de maig per un delicte de conducció temerària, velocitat penalment punible i per lesions per imprudència greu. El conductor que va rebre l'impacte va ser l'únic ferit.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia. Junts per Catalunya pressiona Esquerra per revertir els acords amb el 155, incloent el de la Diputació de Barcelona. Marta Valverde, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La formació postconvergent també ha constat que la unitat de l'independentisme ha tocat fons. Assenyala que en 27 municipis Esquerra ha pactat contra Junts per Catalunya, tot i que aquests siguin la força més votada. Per part d'Esquerra, Pere Aragonès ha comparegut també avui i ha dit que continuen amb la mà estesa fins a l'últim minut.
Tot i les tirallarrons entre Junts i Esquerra, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que es complirà el pacte malgrat les crítiques d'Esquerra.
En una entrevista als matins de TV3, Iceta ha avisat que seria una mica fort i poc respectuós revertir tots els pactes municipals entre els independentistes i el PSC, i ha recordat que els socialistes entenen tant amb Junts per Catalunya com amb Esquerra. Així ha reaccionat a la petició del conseller de Territori, Damià Calvet, que ha instat els republicans a fer una aposta per revertir tots els pactes municipals amb els partits del 155 a canvi de desfer l'acord a la Diputació de Barcelona.
I el partit conservador Nova Democràcia guanya en majoria absoluta les eleccions a Grècia.
El líder de la formació, Kyriakos Mitsotakis, ha desbancat amb un 40% dels vots l'actual primer ministre i líder de la coalició de l'esquerra radical Syriza, Alexis Tsipras, que ha obtingut un 32% dels sufragis. La sorpresa de la nit electoral ha estat la irrupció del partit de l'exministre de Finances, Yannis Varoufakis, en el Parlament grec. Així mateix, la formació d'extrema dreta Alba Daurada s'ha quedat sense representació. La participació als comicis grecs s'ha situat al voltant del 57%.
I quan falten 8 minuts per 7:45, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho hem sabut aquesta tarda. Jurgi Oteo es converteix en el segon fitxatge del Centre d'Esports 2019-2020. L'atacant basc, format a les categories inferiors de l'Atlètic, arriba després de la incorporació del porter Ian Mackay. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Oteo té només 22 anys, però amb experiència suficient acumulada a segona B, tant amb l'Atlètic com amb el Baracaldo, equip on, per cert, ha jugat cedit enguany després de no poder gaudir de gaires minuts amb el filial bilbaí. Aquest fet, però, no és a conseqüència del seu baix rendiment. Ho explica un dels periodistes que el coneix millor, Javi Beltrán, del diari AS i de Ser Bilbao.
Casualmente en su posición de extremo derecha tenía muchísima competencia. Había hasta tres jugadores en esa posición, que era Íñigo Muñoz y era Gaizka Larrazábal, el hijo precisamente del que fuera su entrenador, Héctor Larrazábal. Y bueno, había demasiada gente ahí, entonces tuvieron que desprenderse de él. No porque no estuviera haciendo mal, sino porque había tres jugadores para una posición. Y aunque Íñigo Muñoz estuvo lesionado, el titular solía ser Gaizka Larrazábal, que de hecho está haciendo la pretemporada con el primer equipo y tiene ya ficha del primer equipo del Athletic.
Oteo acabava contracte aquest mateix 30 de juny i el Sabadell no ha estat l'únic equip que ha anat seguint a un jugador amb molta projecció, ho explica Beltrán.
Cuando el Atleti lo volvió a fichar, tuvo ofertas para marchar, tuvo ofertas de varios filiales, entre ellos el del Betis, Villarreal, que lo querían, porque es un jugador con mucha proyección, y sí que está bastante apegado a su entorno, a su familia, pero creo que ya ha madurado bastante y ahora mismo le va a venir muy bien salir fuera de casa. Además, como dices tú, un equipo histórico, y de hecho, por ejemplo, el Rayo Majadahonda le quería también, y se ha decidido con el Sabadell precisamente porque él ve posibilidades de que el Sabadell pueda subir a segunda y él subir también a segunda con el Sabadell.
Antonio Hidalgo, doncs, compta amb 14 jugadors per iniciar la pretemporada d'aquí una setmana. D'altra banda, el club també ha confirmat avui la configuració del nou cos tècnic. Les novetats les trobem en l'entrenador de porters, en Pablo Doñate, el delegat, que passa a mans de Miguel Ángel Rodríguez, i l'analista tècnic, que serà Ignasi Salafranca.
I Maica García viatjarà amb la resta de l'expedició de la selecció espanyola femenina de waterpolo per disputar el Mundial de Guangzhou. La boia del club va haver de ser operada de la mà dreta fa uns dies després de patir una lesió en el quart metacarpià.
El quiròfan era l'únic remei si volia tenir opcions de poder jugar a la cita mundialista i, de fet, avui mateix li han tret els punts. García admet que el seu estat físic de cara al primer partit, el diumenge, és una incògnita.
Mentalment, la veritat que 100%. Des que em va passar vaig ser molt positiva i optimista i vaig pensar pues, que havia d'arribar al Mundial i si era operar-me, m'operava i treballar per tal d'anar. I bueno, físicament parlant de la mà, pues, la veritat que contenta. Ha sigut un procés dins el que cap curs, m'ha fet una mica llarg, però ha sigut curt, parlant de setmanes, amb el temps que tenia, i vaig això per donar el meu 100% de la millor manera, i tant de bo pugui jugar tal com jo vull.
La importància de la boia de l'Estralpul es demostra, per exemple, en què García va ser nominada com a millor jugadora de l'última Lliga Premat. Recordem que, a més d'ella, hi ha dues jugadores més del club amb la selecció, Judit Forca i Laura Ester. A més, Sílvia Morell jugarà pel combinat estatal de waterpolo platja. La gran absent, com és conegut, serà Mati Ortiz per decisió tècnica. L'expedició comandada per Miquioca viatja demà passat i diumenge a Espanya debuta contra Grècia.
No sortim de l'aigua perquè en natació també hi tenim tres representants del Club Natació Sabadell a la Universíada de Nàpols, on no està un cap de setmana de grans resultats per cap d'ells.
La que més opcions de medalla va tenir va ser Cata Corrón als 400 estils el dijous passat, en quedar-se a les portes del podi amb un quart lloc. La nedadora local, en canvi, es va haver de conformar amb la setena posició als 200 estils. Pitjors li van anar les coses a Àlex Castejón, que en el seu debut a la competició no es va poder classificar per la final dels 200 braça, i de la seva banda, Judit Ignacio tampoc va tenir la seva millor jornada i va registrar l'últim temps de la seva sèrie a les semifinals del 100 Papallona. Avui, cap dels tres nedadors del club ha competit, ni ho faran demà. En aquesta universiada, la versió dels Jocs Olímpics dels millors atletes universitaris, la natació finalitzarà aquest mateix dimecres.
L'esquash sabadellenc està d'enhorabona. Si bé és veritat que el tennis Sabadell no va poder alçar-se amb el quart títol consecutiu nacional per equips, l'ascens meteòric d'Iker Pajares ha permès al jugador local poder-se bregar entre els millors d'aquest esport.
L'esquashista de Malibu Esportiu no només ha arrasat en tornejos de menor entitat, sinó que enguany s'ha penjat la plata a l'europeu per equips o al torneig de Wimbledon, on va deixar clara la seva qualitat davant rivals de molt potencial. Tot plegat ha permès al sabadellenc complir l'objectiu que s'havia proposat, entrar en el top 50 del rànquing mundial, i de fet actualment és el número 42, i això farà que es pugui inscriure en els campionats més importants la temporada que ve. Ho explica el mateix Pajares.
Seria en comparació al tennis, Wimbledon, US Open, Roland Garros, Australian Open, etc. Com he dit, és un canvi. Un canvi molt gran on deixaré de jugar aquests campionats entre cometes més petits i passar a jugar aquests campionats grans, no? on ara tocarà anar i perdre fins que torni a donar un altre pas.
El simple fet de participar-hi donarà més punts a un Pajares que s'imposa una nova marca, arribar a ser el 35 del món a finals d'octubre. El sabadellenc obrirà nova temporada a l'Open de Xangai el pròxim 1 de setembre.
La primera edició del Campus Campions, organitzat per l'exarlequinat Lucas Viale, ha estat un èxit absolut. Aquesta experiència, dirigida a persones amb diversitat funcional, sensorial i intel·lectual, va finalitzar dissabte amb una gran festa de cloenda a la nova Creu Alta.
Olímpia s'ha omplert de futbol durant aquests dies i els 56 inscrits a l'esdeveniment esportiu han sigut els autèntics protagonistes de la cerimònia de clausura. A més, la diversitat dels inscrits es trobava també en l'edat, ja que s'hi van apuntar participants de 8 a 53 anys. Viale es mostra molt satisfet amb els resultats del seu projecte.
Quisimos hacer algo único y algo que, sobre todo, que los chicos fueran los principales protagonistas y se sintieran de verdad, ya no solo futbolistas, sino que se sintieran especiales. Y bueno, la verdad que lo conseguimos, tanto como los chicos disfrutaron de lo más lindos, los papás que pudieron ver a sus chicos en acción y a sus chicos realmente ser felices, pues también disfrutaron muchísimo.
Vial ha demostrat que el futbol pot ser una eina d'inclusió en la societat, però els jugadors no només han entrenat, sinó que també han dut a terme activitats fora de les instal·lacions locals, com una visita al Museu del Barça.
I fora de la ciutat, en ciclisme, canvi de líder al Tour de França.
El maillot groc passa a mans de Julián Alaphilippe després que el francès s'hagi imposat en l'etapa d'avui en final a Epernay. El millor ciclista espanyol a la general és Enric Mas, 8è a 46 segons del líder.
I en tenis, Rafa Nadal s'ha classificat per als quarts de final del Grand Slam de Wimbledon.
El de Manacor no ha tingut problemes a la pista central per desfer-se del portuguès Joao Sousa en imposar-se per un triple 6-2 en poc més d'hora i mitja. Roberto Bautista també avança a quarts en guanyar per 6-3, 7-5 i 6-2 el francès Benoît Paire.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui, t'ho deixem aquí. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornem demà a les 9 amb el magazín al matí. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.